RAC més 1 i Hostelea Tourist Management School us ofereixen Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.
Purple Rain és la cançó que sempre acompanyarà la memòria de Prince i també la que es recorda de forma més especial a la sala de concerts First Avenue de Minneapolis, la seva ciutat natal. I és que la història d'aquest local ha estat tan lligada a Purple Rain que s'ha convertit en tot un símbol per als fans de l'artista. Ubicada en un edifici d'Art Deco que durant anys va acollir una estació d'autobusos, First Avenue és un dels escenaris més emblemàtics d'aquesta població de Minnesota. Va obrir les seves portes el 3 d'abril de 1970 amb Joe Cocker com a cap de cartell, aprofitant que aquella primavera el músic britànic es trobava fent la seva primera gira pels Estats Units. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Al llarg de la seva primera dècada de funcionament, el local va tenir diversos noms i va haver d'adaptar la seva oferta a les tendències d'oci musical del moment, però cap d'aquests canvis va afectar la seva popularitat. I quan a finals de 1981 va agafar el nom de First Avenue, amb què avui encara funciona, ja s'havia convertit en un dels imprescindibles de l'escena musical local. Però, sens dubte, el que va acabar de coronar el club com a referent de la ciutat va ser el fet que Prince el triés com a escenari del llançament de Purple Rain. Ens situem a la primavera de 1983. Prince tenia tot just 25 anys i ja s'havia convertit en un dels artistes revelació més aclamats del moment. El seu cinquè àlbum, titulat 1999, havia estat elogiat per tota la crítica i aquella primavera encetava un tour per diferents racons del país per promocionar-lo. En aquesta gira va coincidir a moltes ciutats amb Bob Seger, que també estava fent una ronda de concerts per teatres i auditoris americans. Els estils de tots dos músics eren ben diferents, però a Prince l'admirava la capacitat que tenia Seger per connectar amb el públic. Com s'ho feia per establir aquella connexió? La resposta que li van donar els membres de la banda va ser unànime. La clau estava en les grans balades que composava. Prince es va quedar amb aquella idea i va començar a treballar en una cançó que, com les de Seger, fos capaç d'establir un vincle especial entre ell i la seva audiència. Al llarg de les següents setmanes va compondre'n la música, però quan ja la tenia llesta va adonar-se que li recordava molt a un tema de la banda californiana Journey titulada Faithfully. Així que va trucar a Jonathan Cain, que era l'autor de la cançó, per demanar-li el seu vistiplau. Cain no només no va posar cap mena de pega, sinó que li va augurar que aquella cançó segur que seria un gran èxit. I amb la música tancada, Prince es va disposar a encarar el repte de posar-hi lletra. Pensant que podria enriquir la peça amb aportacions externes, va enviar una demo instrumental a Stevie Nicks, la cantant dels Fleetwood Mac, preguntant-li si s'animaria a escriure-li uns versos. Però diuen que es va veure tan superada pel que acabava d'escoltar que Prince va haver d'encarregar-se ell mateix de la part lírica del tema. I per fer-ho va recórrer el seu color preferit, aquell que tenyeix el cel quan es fonen el blau i el vermell al capvespre, just abans que descarregui la pluja que sembla que anunciï la fi del món. Quan Prince va tenir la cançó enllestida, no va tenir cap mena de dubte que havia creat una gran balada. Però volia estar segur que realment acomplís l'objectiu de connexió amb el públic que s'havia marcat com a repte seguint l'estela de Bob Seger. Així que l'única manera de comprovar-ho era tocant-la en directe. I el lloc idoni per fer-ho era el First Avenue. Prince ja hi havia actuat anteriorment i solia explicar que era un club que li portava bona sort a l'hora de provar noves cançons. I en aquella ocasió no seria diferent. En aquella època, Prince es trobava preparant el seu debut cinematogràfic en una producció de la qual ell mateix n'havia escrit el guió i n'interpretava el paper protagonista. Lògicament, també n'estava fent la banda sonora, i Purple Rain en seria no només la cançó central, sinó també el títol de la pel·lícula. La cinta se centrava en la història de The Kid, un cantant amb un gran talent, criat en una família disfuncional i que canalitzava la seva ira a través de la música. El projecte va arrasar en tots els aspectes possibles. Va recaptar més de 70 milions de dòlars quan tot just n'havia costat 10, i Purple Rain va endur-se l'Oscar a la millor cançó original d'aquella edició.
Our music.
Can't you guys get off it? I mean, like, can't you just leave it alone?
I told you already. I'm not gonna do your stupid music. Now get off it!
L'èxit de la presentació de Purple Rain a First Avenue no només va servir a Prince per confirmar que el tema que havia fet era una obra mestra. Va aprofitar l'ocasió també per gravar imatges que posteriorment s'utilitzarien a la pel·lícula i al videoclip de la cançó. Prince va sortir a l'escenari acompanyat de la seva banda, The Revolution, i la seva inseparable Mad Cat, una guitarra de segona mà que havia comprat per $30 en una benzinera. La sala estava plena a vessar, i les 1.500 persones que omplien el local aquell vespre poc s'imaginaven que estaven a punt d'escoltar per primer cop un dels grans himnes de la música del segle XX.
RAC més 1 i Hostelea Tourist Management School us han ofert Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.
Així sona el principi del viatge que et portarà la millor versió de tu mateix. Puja-hi. El líder que portes dins està a punt de trobar-te. Descobreix a hostelea.com els màsters i MBA en turisme en modalitat presencial i executive online. Ara és el moment. Hostelea Tourism Management School. Look further. Be a leader.